Prenyoro aquelles tardes del sofà.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els consellers del PP planten a la ministra Maria Jesús Montero per dir un no simbòlic a la seva proposta de condonació de part del deute del Fla. Maria Pagès.
Han abandonat la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja ha acabat. Abans, tens cara a cara al Congrés entre el president Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit de la condonació del deute.
Si se mantiene en el poder, porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña.
Son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. No le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones.
El Parlament aprova el decret del govern que multa els incompliments dels topalls dels preus de l'habitatge.
Està acordat amb els comuns i sanciona fins a 900.000 euros els casos molt greus. I el president Illa ha anunciat que la Generalitat cedirà 14 solars per a construir-hi 1.200 pisos protegits.
L'habitatge és una prioritat del meu govern, per això hem desplegat diferents mesures en aquest respecte. I, efectivament, fruit també de converses amb el seu grup, 14 solars, que són propietat de la Generalitat de Catalunya, seran posats a disposició del Departament de Territori per poder-hi construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són solars que estan a diferents municipis.
La Fundació Esclerosi Múltiple denuncia la doble discriminació que pateixen les dones amb aquesta malaltia, que les situa en una posició social i econòmica de desigualtat.
L'entitat reclama més recerca per aclarir aquesta major afectació en les dones i més flexibilitat al món empresarial per poder mantenir la seva activitat laboral. Rosa Masriera és la directora de la Fundació.
A vegades amb una malaltia com l'esclerosi múltiple, que és neurodegenerativa i que a més cursa en brots, a cops és difícil per les empreses. Això es facilitaria molt si des de la pròpia administració es poguessin consensuar algun tipus de contractes més flexibles.
En cultura, en aquesta vigília de Dijous Gras, són moltes les localitats que donen el tret de sortir del carnaval. A Palamós, aquesta tarda, es celebra la tradicional vesprà amb la lectura dels manaments reials.
I a Torelló, tot a punt pel tradicional pollasso, un dels plats forts del carnaval de terra endins que se celebra demà.
En esport, Jordi Cervantes, l'Atlètic barceloneta, se la juga per no quedar despenjat a la Champions.
El conjunt mariner juga d'aquí a una hora la segona jornada de la fase de grups dels quarts de final de la màxima competició europea de waterpolo contra l'Oradea romanès. Els barcelonins volen guanyar el seu primer partit en aquesta segona fase després d'estrenar-se amb una derrota a Hongria. Tot plegat amb la ressaca del duel entre el Barça i l'Atlético de Madrid en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei de Futbol, que va acabar amb empat a 4.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més Planades, serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Un temps molt tranquil i sobretot assolellat el que estem tenint aquest dimecres. Aquestes últimes llums del dia venen sempre amb un cel completament destapat i només hi ha alguns núvols que van esquitxant el cel en forma d'algun núvolet prim i poca cosa més, també algun núvol arrapat a les muntanyes del Montnegre, de les Gavarres, del Montseny, ja sense ruixats. I de fet, al llarg d'aquesta nit, la temperatura podrà baixar força perquè encara el temps serà més aviat serè. Ara bé, rapidíssimament, el dijous una altra vegada s'anirà cobrint el cel, ja al matí a les comarques de Tarragona, també al Pla de Lleida, però serà el dijous al migdia i a la tarda quan una altra vegada el cel acabarà cobert a tot arreu. De núvols sense pluja, com a molt quatre gotes esgarriades en el cas de les comarques de Tarragona o Lleida. I amb aquests núvols la temperatura quedarà una mica més baixa que la d'avui. Per tant, haurem d'aprofitar aquest cel asserenat perquè demà tornarà a estar ben tapat. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. A aquesta hora la ronda litoral encara no fa net. Tenim trams de lentitud, aturades, això sí, intermitents, fragmentades, entre la zona franca, la zona de Barceloneta, més endavant també entre Fòrum, Sant Adrià, en sentit de Besòs. Tot plegat, sobretot per les cues que hi ha hagut fa una estona aquesta tarda per un accident al nus de la Trinitat. Un cop retirat, ja va estirant força el trànsit en aquesta ronda, però, com dèiem, encara tocada en aquest sentit. En aquest mateix sentit, la de dalt, en aquest cas, amb aturades entre Diagonal i Vallcarca. I pel que fa a la xarxa viària, d'aquesta hora destaquem encara aturades a la C58, entre Montcada i el Nus de la Trinitat, per obres la C-17 a la zona d'Aigua Freda en sentit Vic, en sentit nord, i també per obres l'autopista AP-7 a l'altura de Pont de Molins, en aquest cas en sentit sud. És tot, bona tarda.
Imagina un dia en què cada teatre s'omple de vida, d'històries, d'emocions. Això és Cap Butaca Buida, la gran diada del teatre. El teatre t'omple. Més de 190 teatres t'obren les portes a Catalunya. Una jornada per gaudir del teatre com mai. Compra la teva entrada a capbutacabuida.cat.
Del 7 al 28 de març torna el Festival Jazz Terrassa amb 60 concerts i activitats paral·leles. Descoberta del nou talent del jazz contemporani i difusió de la tradició, projectes inèdits i presentacions discogràfiques. Una mirada oberta i inquieta a l'escena internacional i catalana. 44è Festival Jazz Terrassa. 22 dies, més de 200 músics i 27 espais de la ciutat i la seva comarca. Tota la informació i venda en línia a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els consellers del PP planten a la ministra Maria Jesús Montero per dir un no simbòlic a la seva proposta de condonació de part del deute del Fla. I la ministra els acusa de deslleialtat institucional.
Poc després de l'inici del Consell de Política Fiscal i Financera, a quarts de 5 de la tarda, els consellers d'Economia del Partit Popular han abandonat la reunió afegint que no pensen quedar-se amb les engrunes que han negociat el govern espanyol amb Esquerra. Sigui com sigui, però, la proposta per condonar fins a 83 milions d'euros del deute de les comunitats amb l'Estat tira endavant. I és que els socialistes tenien la meitat dels vots al Consell i només necessitaven el suport d'una comunitat més.
I ara mateix compareix la ministra Maria Jesús Montero, que, com dèiem, ja ha acusat els populars de deslleialtat institucional. David Amador, bona tarda.
Bona tarda, anem a PAMS. La reunió ha acabat, com deies, ha acabat cap a 6:45, però és que no ha durat ni mitja hora amb tots els consellers, amb els 17 consellers d'Hisenda autonòmics, perquè 30 minuts després de començar la reunió, els consellers d'Hisenda de les autonomies, on governa el Partit Popular, s'han aixecat. Primer ha estat el conseller gallec, que ha entregat un document a la vicepresidenta Maria Jesús Montero, queixant-se per la condonació del deute, que ha qualificat de pressa de pèl, una mesura ja pactada, ha dit, que s'havia fet ja a mida amb Esquerra Republicana i que els populars, en canvi, eren partidaris de reestructurar el deute i reformar el sistema de finançament. N'ha parlat, entre altres, Rocío Albert, consellera d'Hisenda de Madrid.
Y eso es lo que nosotros, como comunidades autónomas, estamos dispuestos a debatir. La condonación nos la han dado hecha, lo han pactado bilateralmente con Esquerra Republicana y nosotros tenemos, yo al menos hablo como Comunidad de Madrid en este caso, las deudas hay que pagarlas, no se perdonan porque las deudas no desaparecen.
Además, no vamos a ser cómplices,
claro, no vamos a
cómplices
blanquear el acuerdo
de las cesiones permanentes al independentismo. No nos van a utilizar para eso a las comunidades autónomas.
Tot això amb els consellers del PP no tancaven la porta que, si finalment s'aprova al Congrés dels Diputats, acceptarien o no la condonació del deute. Així, la reunió començava a 4:45. A 5 s'aixecaven els consellers del PP, però la reunió ha continuat amb els consellers de les comunitats governades pel PSOE, com Catalunya, Castella-La Manxa i Astúries, i també Navarra, tot i que Navarra, com sabem, té un règim foral propi. La reunió ha seguit i han acabat també a parlar la consellera d'Economia de Catalunya, Alicia Romero, qui troba la condonació com un reconeixement a l'esforç de les comunitats després d'anys d'infrafinançament.
Em sembla que el Partit Popular, tant aquest Consell de Política Fiscal i Financera, ha tingut una falta de respecte cap a les comunitats autònomes que estaven allà, però també cap als ciutadans els que representen, una falta d'institucionalitat absoluta. No han permès que hi hagués un debat, no ens han escoltat a les altres comunitats autònomes, per tant, no han permès que donéssim la nostra opinió i fins i tot quan la vicepresidenta els hi ha demanat que l'escoltessin abans de marxar, doncs els hi han dit que no. Per tant, jo entenc i tothom entén que es pugui discrepar, que puguin haver-hi diferents opinions, però no que no s'escolti a l'altre, que és el que avui ha fet el Partit Popular. No escoltar, no voler tenir un debat serè sobre un tema que, òbviament, doncs, genera diferents opinions.
I també fa uns minuts que ha començat aquesta roda de premsa de la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Jesús Montero, que ha qualificat d'irresponsable la postura dels consellers d'Hisenda del Partit Popular i ha afegit que han quedat retratats. Tot plegat, ha dit que és una deslleialtat inèdita.
Moltíssimes gràcies, David, i tot això quan hores abans la condonació del deute també ha centrat un nou tens cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al Congrés dels Diputats. El president ha defensat la mesura i ha reiterat que beneficiarà tothom per igual, mentre que el líder del PP l'ha qualificat de regal que pagaran tots els espanyols.
A la sessió de control al govern espanyol, Núñez Feijóo ha aprofitat la seva intervenció per denunciar la que, segons ell, serà una nova sessió als partits independentistes i la debilitat que segueix exhibint l'executiu de coalició entre el PSOE i Sumar. Al seu torn, Pedro Sánchez ha reclamat al president dels Populars que recapaciti i que accepti una condonació que serà bona per a totes les comunitats autònomes, no només per Catalunya.
Usted se mantiene en el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España, la condena es usted.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es No le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Encara en la crònica política, el Parlament també ha aprovat el decret del govern que multa els incompliments dels topalls dels preus de l'habitatge.
Està acordat amb els comuns i sanciona fins a 900.000 euros els casos molt greus. I el president Illa ha anunciat que la Generalitat cedirà 14 solars per a construir-hi 1.200 pisos protegits.
Les infraccions greus o molt greus són establir preus superiors al màxim permès en zones de mercat residencial tensionat o bé falsejar la finalitat d'un contracte d'arrendament. El PSC, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han votat a favor. En contra hi han votat Junts, Vox, el Partit Popular i Aliança Catalana. També en habitatge, el president Salvador Illa ha fet aquest anunci pactat amb els comuns.
L'habitatge és una prioritat del meu govern, per això hem desplegat diferents mesures en aquest respecte i, efectivament, fruit també de converses amb el seu grup, 14 solars que són propietat de la Generalitat de Catalunya seran posats a disposició del Departament de Territori per poder-hi construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són solars que estan a diferents municipis.
Els habitatges es faran a Terrassa, Esplugues de Llobregat, Girona, Tarragona o Figueres, entre d'altres ciutats, i seran públics per sempre.
I en la sessió d'avui també la Cambra Catalana ha accelerat el tràmit per excloure els patis escolars de la normativa contra el soroll. Es votarà a la segona setmana de març per lectura única.
La iniciativa impulsada per Junts, Esquerra, el Partit Popular de Catalunya, els Comuns i la CUP planteja que no es consideri contaminació acústica o soroll les activitats que es fan als patis de les escoles entre les 7 del matí i les 9 del vespre. La diputada de Junts, Anna R., és una de les ponents que ha defensat el canvi de normativa.
I davant, sobretot, també d'aquesta proliferació de denúncies i situacions complexes que viuen les escoles, que nosaltres creiem que són molt greus, i amb aquest objectiu final d'aconseguir aquesta protecció pels patis escolars, nosaltres, i amb la suma de diversos grups parlamentaris d'aquí a la cambra, ens sumem a la voluntat d'accelerar aquest canvi normatiu i presentar per això aquest procediment de lectura única.
El text aprovat per unanimitat.
Una visió que no comparteixen les entitats que agrupen els veïns afectats.
Demanen que es tinguin en compte casos concrets com el de les escoles que tenen els espais d'esbarjo als patis d'Illes. Marta Furró és la comissariada de Patis d'Illa i Escola, la xarxa veïnal contra el soroll Xabecs i presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
Són espais molt reduïts, tancats, normalment a quatre vents, on els veïns on hi viuen tenen les seves finestres i probablement les seves úniques finestres durant aquest pati. Per tant, ja no és només el soroll que hi ha, sinó que aquell soroll, per les condicions de les físiques de lo que és les zones sonores, doncs reboten, es reflecteixen i s'amplifiquen. És a dir, el soroll que hi ha allà dintre és un soroll realment enorme.
Furro afegeix que, més enllà dels horaris escolars, molts dels patis es fan servir fins tard a la nit i durant els caps de setmana. Per això reclamen que es tinguin en compte tant la intensitat del soroll que generen com també la durada en el temps.
Els jutges progressistes recuperen la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 10 anys després. El Consell General del Poder Judicial ha aprovat l'elecció de Mercè Caso com a relleu del magistrat conservador Jesús María Barrientos.
Caso s'ha imposat als altres dos candidats que s'havien presentat, la conservadora Cristina Ferrando i Guillem Soler, de perfil independentista. Mercè Caso, que actualment és magistrada a l'Audiència de Barcelona especialitzada en família, va ser degana dels jutjats de la capital catalana.
També el Consell General del Poder Judicial ha nomenat el magistrat Adolfo García Morales, nou president de l'Audiència de Girona.
García Morales, que també és magistrat president de la secció quarta, no en toma el càrrec de nou perquè fa gairebé 2 anys que l'ocupa en interinitat. Entre els objectius que es fixa assolir hi ha unificar criteris entre els jutges, reduir les suspensions de judicis o aconseguir treure la marihuana que a vegades s'acumula a les comissaries dels Mossos.
I encara en clau judicial, els casos d'abusos sexuals de l'Església Santa Maria de Terrassa ja s'enfilen fins la 15a i tot apunta a una macrocausa per altres delictes.
Dues de les persones afectades ja han fet el primer pas de presentar una denúncia.
Ja ha parlat la Carme Contreras des de Ràdio Municipal de Terrassa.
Dues persones han fet el primer pas, però les víctimes s'incrementen dia rere dia des que ho van fer públic i ja se'n comptabilitzen una 15a. El cas per abusos sexuals en el si de l'Església Evangèlica Samària ja està als jutjats amb una denúncia per delicte contra la llibertat sexual. Bosseler Advocats porta el cas de Josué Soler i el d'una altra persona que han decidit presentar la demanda. El 2022, en Josué va veure una publicació a les xarxes socials on un company denunciava abusos i s'hi va posar en contacte. Aquest va ser l'inici de la seva recuperació.
Em sento una altra persona diferent. Ara mateix, per fi, em sento alliberat. Que ho agafo amb molta força i molta valentia per això, però no només per mi, per reparar, no, aquestes ferides que tinc, sinó també per animar d'altres companys i companyes que sé que ho estan passant molt malament a dia d'avui i els animo a que participin en aquesta denúncia i que el silenci no és la resposta.
Per això, Bosseler Advocats ha posat en marxa una plataforma on qualsevol afectat pot posar la seva vivència. L'objectiu del despatx és aconseguir la màxima informació per tirar endavant el procés.
Allau de crítiques pel polèmic desallotjament d'unes 180 persones sense sostre aquesta nit passada de l'aeroport del Prat. Aena assegura que són els serveis socials de l'Ajuntament qui s'han de fer càrrec d'aquestes persones, mentre els sindicats els acusen de dur a terme una operació estètica de cara al Mobile World Congress.
D'aquesta manera ha justificat el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, el dispositiu d'aquest dimarts a la nit que ha expulsat de l'aeroport del Prat un grup d'unes 180 persones que habitualment dormen allà. Una operació que repetirà aquest dimecres a la nit. Lucena també ha assegurat que això no té cap relació amb la celebració del Mobile a Barcelona la setmana vinent. Una crítica que arriba després de Comissions Obreres que tilla l'actuació d'aquesta passada nit d'operació estètica perquè no s'ha donat atenció a les persones que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat.
I encara en plana social, la Fundació Esclerosi Múltiple denuncia la doble discriminació que pateixen les dones amb aquesta malaltia, que les situa en una posició social i econòmica de desigualtat.
L'entitat reclama més recerca per aclarir aquesta major afectació en les dones i més flexibilitat al món empresarial per poder mantenir la seva activitat laboral.
Esther Minguell.
L'esclerosi múltiple afecta més de 9.000 persones a Catalunya i d'aquestes un 70% són dones. Encara cal fer més recerca per saber per què la malaltia afecta més a les dones. Ho explica Martín Turé, neuròloga del Centre d'Esclerosi i Múltiple de Catalunya.
Tenim hipòtesis que ens diuen que segurament els factors hormonals són molt importants. La veritat és que encara no tenim una explicació certa.
Els avenços mèdics permeten, per exemple, que les dones puguin ser mares i amb una planificació poden compaginar la maternitat amb el tractament. Rosa Marriera, directora de la Fundació, reclama també més flexibilitat a les empreses per poder mantenir la presència de les dones amb esclerosi en el món laboral.
A vegades amb una malaltia com l'esclerosi múltiple, que és neurodegenerativa, i que a més cursa amb brots, a cops és difícil per les empreses. Això es facilitaria molt si des de la pròpia administració es poguessin consensuar algun tipus de contractes més flexibles.
La Fundació Esclerosi Múltiple compta amb un programa de formació per a dones que han quedat fora del món laboral i prepara una guia per empoderar-les.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Vaga aquest dimecres de treballadors de Correus convocats pel sindicat CGT.
A Tarragona, una trentena de treballadors s'han concentrat davant l'oficina principal de Correus a la plaça Corsini. Demanen un conveni digne i l'aturada de l'acord marca inclou retallades de personal o canvis de jornada.
Tarragona Ràdio, Michel Pijuan.
El Sindicat Federal de CGT Correus ha convocat vaga de jornada completa a tots els centres de treball el 26 de febrer, el 7 i el 14 de març. Des del sindicat demana aturar l'acord marc, un acord que assenta les bases que signaran amb el conveni col·lectiu. En aquest s'inclouen horaris flexibles, mobilitat funcional i geogràfica a la carta, retallades de personal, canvis de jornada, d'entre altres. Rubén Masmano, delegat sindical i secretari d'administració de CGT Correus, ha expressat que volen ser un servei públic de qualitat per a tota la ciutadania i no vol perdre els pocs drets que els queden.
Nosaltres volem continuar sent un servei públic de qualitat per a tota la ciutadania i no perdre els pocs drets que ens queden. En contrapartida del que proposa l'empresa, que són totes aquestes retallades, nosaltres reivindiquem un salari fix, sense objectius, reivindiquem un horari estable.
El sindicat ha convocat a la vaga tots els treballadors i treballadores de tots els centres de treball i torns.
El Palau de la Música compra en subhasta la finca de Fèlix Millet a l'Ametlla del Vallès.
La compra ha de servir per tornar part dels diners que l'expresident del Palau de la Música encara deu a la institució, dels quals, entre ell i la seva mà dreta, Jordi Montull, només n'han pagat 13 dels 23 milions desviats. El Palau ha adquirit la finca per 780.000 euros, amb l'objectiu de revendre'l per poc menys de 2 milions i recuperar així part dels diners.
I la xarxa i la UAB han signat un acord per incentivar la participació dels mitjans locals al primer arxiu sonor col·lectiu de l'Estat.
Un projecte inèdit que ja suma 11.000 fragments i més de 1.000 ràdios, un acord que s'ha donat a conèixer avui en una nova jornada de l'Infolocal.
Sònia Kerr.
L'objectiu d'aquest primer conveni entre l'autònoma i la xarxa és, en paraules de la consellera delegada Núria de José, preservar la memòria històrica col·lectiva, no només perquè se'n faci un ús des de l'àmbit periodístic, sinó pel conjunt de la societat i molt especialment com un bagatge per les noves generacions. En aquest sentit, els impulsors del projecte han fet una crida a les ràdios locals perquè incrementin les seves aportacions a aquest arxiu sonor pioner a l'Estat. Ricard Carniel és el vicedegà de la UAB.
Llavors fem aquesta crida a totes les entitats de ràdio locals de Catalunya, que aportin els seus continguts, no? Que facin aquesta tasca també de buscar una mica els seus arxius i contribuir aportant els continguts que puguin reforçar, consolidar l'arxiu sonor a Catalunya.
Una crida que s'ha fet en el marc de l'Infolocal, que ha tingut lloc aquest matí a Granollers i que ha plegat una seixantena de ràdios locals.
En cultura, en aquesta vigília de Dijous Gras, són moltes les localitats que donen el tret de sortida al Carnaval. És el cas de Palamós, que aquesta tarda celebra la tradicional vesprà amb la lectura dels manaments reials des de la balconada de l'Ajuntament.
I una altra de les festes més arrelades és el pollasso de Torelló, un dels plats forts del Carnaval de Terra Endins que se celebra demà.
El nou FM, Judit Lechón.
La particular rua torellonenca estrena els capgrossos que representen els quatre principals carnavals de Catalunya i que s'han renovat després de més de 15 anys. En parla Marc Tien, del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló.
Apostem per mantenir el patrimoni cultural tant material com immaterial i, per tant, aquest any podríem dir que acabem aquesta restauració de les figures dels elements de pollasso, que va començar fa 3 edicions i, per tant, acabem amb una imatgeria renovada, nova.
A partir de les 6 de la tarda es donarà el tret de sortida al segon correfoc infantil des de la plaça Germà Donat i a les 7 la sortida de les columnes. A 8:45 del vespre la reina oferirà el pregó i després tindrà lloc la cercavila fins a arribar a la plaça Vella on es farà el ritual de la rauxa. Enguany, en el marc de la campanya per promoure les relacions sexoafectives segures, es repartiran preservatius amb el logotip de la festa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barceloneta juga a casa a partir de les 8 davant l'Oradea romanès en la segona jornada de la lligueta de quarts de final de la Champions de Waterpolo. Els mariners buscaran estrenar el caseller de punts en aquesta fase en què els dos primers de grup accediran a la final a 4. També aquest vespre es disputen 2 partits de la divisió d'honor femenina. A 8:45 es jugarà el duel ballesà entre el Rubí i el Terrassa i a 9:15 el Sant Andreu rebrà el Sant Feliu a la piscina Pere Serrat. Andreuenques i terrassenques pugnen per la segona plaça amb les barcelonines 2 punts per sobre. Ahir el líder, el Sabadell, derrotava el Catalunya 16-8 i ampliava 7 punts al marge sobre el Sant Andreu a l'espera del partit d'avui de les andreuenques. Barça i Atlètic de Madrid empataven a 4 en un partit boig que obrien els matalassers situant-se 0-2 als primers 6 minuts. El Barça capgirava el marcador 3-2 al descans i amb un quart gol al minut 74, però als 10 minuts últims de partit els madrilenys anotaven 2 gols més que deixaven aquestes semifinals de Copa obertes de cara al partit de tornada del 2 d'abril. L'entrenador blaugrana Hansi Flick feia el balanç de les dues cares que presentava el partit.
I'm disappointed. Satisfied with the match how we played.
Estic decebut, satisfet amb el partit per com hem jugat, ens hem recuperat. Després dels dos gols en contra al començament del partit, veure com s'ha recuperat, com hem jugat a futbol, com hem dominat, ha estat realment genial. I ho he dit a l'equip abans, no hem de donar-los oportunitats perquè ells tenen un equip ofensiu fantàstic.
They have a fantastic team in the offense.
Avui es disputa l'altra semifinal entre la Reial Societat i el Reial Madrid. Pel que fa al bàsquet, aquest cap de setmana reprèn la Lliga CB després de 3 setmanes. El Baxi Manresa afrontarà el terç final de curs amb un reforç a la pintura, el francès Armel Traoré. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El jugador s'incorpora al conjunt de Diego Campo per la resta de temporada i amb opció a continuar un any més. Xavi Pujol, director esportiu del bàsquet Manresa, donava els detalls sobre aquest sorprenent fitxatge.
Destaca per la seva polivalència, pot fer diverses posicions amb diversos rols i perfils diferents. Aprofitem doncs, una situació de mercat que se'ns apareix per millorar i ampliar doncs, els recursos de l'equip en un moviment ambiciós per part del club.
Amb aquest reforç, el Baxi Manresa busca guanyar solidesa a la pintura de cara als compromisos de la Lliga Endesa i la Basketball Champions League. Cal tenir present que durant el mes de març els manresans tindran dos partits per setmana entre les dues competicions.
A la primera divisió masculina de futbol sala, l'Indústria Santa Coloma rebrà el Còrdoba aquest vespre a partir de 8:45. Un triomf retornaria als colomencs a les places de play-off. Nil Closes és jugador de l'Indústria Santa Coloma.
Tornem a jugar a casa, ja portem moltes jornades doncs, demostrant el que som capaços aquí a casa i al final hem de seguir amb aquesta dinàmica. Ens hem de fixar en els partits que hem jugat aquí a casa i tornar a demostrar que aquí a casa doncs, estem molt bé i volem seguir amb aquesta dinàmica.
I ahir el Barça s'imposava a la pista del Saragossa, 1-2, una victòria clau que manté els blaugranes tercers, però els deixa a només 3 punts del líder, el Movistar Inter.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
Hola, sóc l'Ivan i vaig a quarta de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu Taller de cuina i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. En sucre el blanc i ous i farina passada pels sedars que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata, veritat que ha quedat bonic, i també hem fet amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents, quin crac-cranc que faran les dents. Lola Casas.
Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Ens agrada la poesia.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Higiene alimentària.
conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa Vespre, amb l'Ali Giné.
Els consellers del PP planten a la ministra Maria Jesús Montero per dir un no simbòlic a la seva proposta de condonació de part del deute del FLA que s'ha acabat aprovant en el Consell de Política Fiscal i Financera. Maria Pagès.
Des del Partit Popular, la consellera d'Economia de Madrid, Rocío Albert, assegura que no es quedaran amb les engrunes. Des del PSOE, Alicia Romero parla de deslleialtat i la ministra Maria Jesús Montero els acusa de deixadesa de funcions.
Las deudas hay que pagarlas, no se perdonan, porque las deudas no desaparecen.
Que algunos consejeros han preferido levantarse e irse antes de quedar retratado y votar en contra de una medida que ellos mismos habían pedido y solicitado.
Em sembla que el Partit Popular, tant aquest Consell de Política Fiscal i Financera, ha tingut una falta de respecte cap a les comunitats autònomes que estaven allà, però també cap als ciutadans els que representen, una falta d'institucionalitat absoluta.
El Parlament aprova el decret del govern que multa els incompliments dels topalls dels preus de l'habitatge.
Està acordat amb els comuns i sanciona fins a 900.000 euros els casos molt greus i el president Illa ha anunciat que la Generalitat cedirà 14 solars per a construir-hi 1.200 pisos protegits.
L'habitatge és una prioritat del meu govern, però hem desplegat diferents mesures en aquest respecte i, efectivament, fruit també de converses amb el seu grup, 14 solars, que són propietat de la Generalitat de Catalunya, seran posats a disposició del Departament de Territori per poder-hi construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són solars que estan a diferents municipis.
La Fundació Esclerosi Múltiple denuncia la doble discriminació que pateixen les dones amb aquesta malaltia que la situa en una posició social i econòmica de desigualtat.
L'entitat reclama més recerca per aclarir aquesta major afectació en les dones i més flexibilitat al món empresarial per poder mantenir la seva activitat laboral. Rosa Marriera és la directora de la Fundació.
A vegades amb una malaltia com l'esclerosi múltiple, que és neurodegenerativa i que a més cursa en brots, a cops és difícil per les empreses. Això es facilitaria molt si des de la pròpia administració es poguessin consensuar algun tipus de contractes més flexibles.
En cultura, en aquesta vigília de Dijous Gras, són moltes les localitats que donen el tret de sortir del Carnaval. A Palamós aquesta tarda celebra la tradicional vespre amb la lectura dels manaments reials.
I a Torelló, tot amunt pel tradicional pollasso, un dels plats forts del Carnaval de Terra Endins que se celebra demà.
I en esport, Jordi Cervantes, l'Atlètic Barceloneta se la juga per no quedar despenjat a la Champions.
El conjunt mariner juga d'aquí mitja hora a la segona jornada de la fase de grups dels quarts de final de la màxima competició europea de waterpolo contra l'Oradea romanès. Els barcelonins volen guanyar el seu primer partit en aquesta segona fase després d'estrenar-se amb una derrota a Hongria. Tot plegat amb la ressaca del duel entre el Barça i l'Atlético de Madrid en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei, que va acabar amb empat a 4.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, planada serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Un temps molt tranquil i, sobretot, assolellat el que estem tenint aquest dimecres. Aquestes últimes llums del dia venen sempre amb un cel completament destapat i només hi ha alguns núvols que van esquitxant el cel en forma d'algun núvolet prim i poca cosa més, també algun núvol arrapat a les muntanyes del Montnegre, de les Gavarres, del Montseny, ja sense ruixats. I, de fet, al llarg d'aquesta nit, la temperatura podrà baixar força perquè encara el temps serà més més aviat serè. Ara bé, rapidíssimament, el dijous una altra vegada s'anirà cobrint el cel, ja al matí a les comarques de Tarragona, també al Pla de Lleida, però serà el dijous al migdia i a la tarda quan una altra vegada el cel acabarà cobert a tot arreu. De núvols sense pluja, com a molt quatre gotes esgarriades en el cas de les comarques de Tarragona o Lleida. I amb aquests núvols la temperatura quedarà una mica més baixa que la d'avui. Per tant, haurem d'aprofitar aquest cel asserenat perquè demà tornarà a estar ben tapat. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. La circulació ara ja va millorant, sobretot a les dues rondes, a la ronda litoral especialment, on hi ha hagut força cues aquesta tarda per un accident. Queden alguns punts amb lentitud, com és la zona de Sant Adrià, en sentit Besòs, o també Barceloneta, en sentit Llobregat. A la ronda de dalt queda trànsit lent, també al tram de Pedralbes, més endavant entre Sant Gervasi i Vallcarca, en sentit Trinitat. A la xarxa viària, alguns punts encara afectats per obres, com és el cas de la C-17, al tram d'Aiguafreda, en sentit nord, en sentit Vic, o també l'autopista AP-7, ara ja de forma molt puntual, a Pont de Molins, en sentit sud. Passa mateix a l'autovia 2, al tram de Brera, per enllaçar amb la C-55, un punt també afectat per obres en sentit Lleida. En tot cas, a la resta, com dèiem, ja tot plegat amb clara tendència a la millora. És tot, bona tarda.
Imagina un dia en què cada teatre s'omple de vida, d'històries, d'emocions. Això és Cap Butaca Buida, la gran diada del teatre. El teatre t'omple. Més de 190 teatres t'obren les portes a Catalunya. Una jornada per gaudir del teatre com mai. Compra la teva entrada a capbutacabuida.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els consellers del PP planten a la ministra Maria Jesús Montero per dir un no simbòlic a la seva proposta de condonació de part del deute del Fla i la ministra els acusa de deixadesa de funcions. La proposta, per cert, s'ha aprovat.
Poc després de l'inici del Consell de Política Fiscal i Financera, quarts de 5 de la tarda, els consellers d'Economia del Partit Popular han abandonat la reunió afegint que no pensen quedar-se amb les engrunes que ha negociat el govern espanyol amb Esquerra. Sigui com sigui, però, la proposta per condonar fins a 83 milions d'euros del deute de les comunitats amb l'Estat tira endavant. I és que els socialistes tenien la meitat dels vots al Consell i només necessitaven el suport d'una comunitat més.
I a aquesta hora continua la compareixença de la ministra Maria Jesús Montero, que, com dèiem, ja ha acusat els populars de deslleialtat institucional o deixadesa de funcions. David Amador, bona tarda.
Bona tarda, així és, Lali. El Consell, com deies, ha aprovat doncs finalment la condonació del deute. Sense el PP, la reunió ha començat a 4:45 i a les 5 s'han aixecat tots els consellers d'Hisenda de les autonomies governades pel Partit Popular. El primer a fer-ho ha estat el conseller Gallec, que li ha lliurat un document a la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Jesús Montero, queixant-se de la condonació del deute. Ha dit que era una presa de pèl, una mesura ja pactada, feta a mida amb Esquerra Republicana, i que els populars, en canvi, eren partidaris de reestructurar el deute i reformar el sistema de finançament. N'ha parlat, entre altres consellers populars, la consellera d'Hisenda de Madrid, Rocío Albert.
Y eso es lo que nosotros, como comunidades autónomas, estamos dispuestos a debatir. La condonación nos la han dado hecha, lo han pactado bilateralmente con Esquerra Republicana y nosotros tenemos, yo al menos hablo como Comunidad de Madrid en este caso, las deudas hay que pagarlas, no se perdonan porque las deudas no desaparecen.
Además, no vamos a ser cómplices,
claro, no vamos a
cómplices
banquear el acuerdo
de las cesiones permanentes al independentismo. No nos van a utilizar para eso a las comunidades autónomas.
Malgrat això, molts consellers del PP, que també han parlat després de marxar de la reunió, han tancat la porta a acceptar la condonació del deute si finalment s'aprova al Congrés dels Diputats. Així doncs, la reunió ha continuat amb els consellers de les comunitats governades pels socialistes, com Catalunya, Castella-La Manxa o Astúries, i també Navarra, tot i que aquesta té un règim foral propi. Recordem, també podem escoltar Alicia Romero, consellera d'Economia de Catalunya, qui troba la condonació del deute com un reconeixement a l'esforç de les comunitats després d'anys d'infrafinançament.
Em sembla que el Partit Popular, tant aquest Consell de Política Fiscal i Financera, ha tingut una falta de respecte cap a les comunitats autònomes que estaven allà, però també cap als ciutadans els que representa, una falta d'institucionalitat absoluta. No han permès que hi hagués un debat, no ens han escoltat a les altres comunitats autònomes, per tant, no han permès que donéssim la nostra opinió i fins i tot quan la vicepresidenta els hi ha demanat que l'escoltessin abans de marxar, doncs els hi han dit que no. Per tant, jo entenc i tothom entén que es pugui discrepar, que puguin haver-hi diferents opinions, però no que no s'escolti a l'altre, que és el que avui ha fet el Partit Popular. No escoltar, no voler tenir un debat serè sobre un tema que, òbviament, doncs, genera diferents opinions.
I a la roda de premsa posterior, encara en marxa, la vicepresidenta espanyola María Jesús Montero ha qualificat d'irresponsable i de covardia la postura dels consellers d'Hisenda del Partit Popular, abandonant, com sabem, el Consell de Política Fiscal. Montero ha afegit que per aquest motiu han quedat retratats en una deslleialtat inèdita. La ministra també lamenta la falta de sentit d'estat i recorda que són els territoris més beneficiats per la quitança.
Cabe suponer que algunos consejeros han preferido levantarse e irse antes de quedar retratados y votar en contra de una medida que ellos mismos habían pedido y solicitado. Han preferido no votar en contra de algo que no pueden defender en sus territorios y hacerlo compatible con la instrucción que tenían de Génova de oponerse a la medida de condonación de la deuda autonómica.
Continua en marxa, doncs, a la roda de premsa de la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, després d'aquesta, com es preveia, accidentada reunió del Consell de Política Fiscal i de Finançament. Recordem, el Consell ha aprovat finalment la condonació, volíem dir, del deute sense el Partit Popular.
Moltíssimes gràcies, David. Això aquesta tarda, però és que hores abans la condonació de part del deute ha centrat un nou tens cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al Congrés dels Diputats. El president ha defensat la mesura i ha reiterat que beneficiarà tothom per igual, mentre que el líder del PP l'ha qualificat de regal que pagaran tots els espanyols.
A la sessió de control del govern espanyol, Núñez Feijóo ha aprofitat la seva intervenció per denunciar la que, segons ell, serà una nova sessió als partits independentistes i la debilitat que segueix exhibint l'executiu de coalició entre el PSOE i Sumar. Al seu torn, Pedro Sánchez ha reclamat al president dels Populars que recapaciti i que accepti una condonació que serà bona per totes les comunitats autònomes, no només per Catalunya.
Ustedes se mantienen el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España, la condena es usted.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica política també, el Parlament ha aprovat el decret del govern que multa els incompliments dels topalls dels preus de l'habitatge.
Està acordat amb els comuns i sanciona fins a 900.000 euros els casos molt greus i el president Illa ha anunciat que la Generalitat cedirà 14 solars per a construir-hi 1.200 pisos protegits.
Mont Carvajal.
Les infraccions greus o molt greus són establir preus superiors al màxim permès en zones de mercat residencial tensionat o bé falsejar la finalitat d'un contracte d'arrendament. El PSC, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han votat a favor. En contra hi han votat Junts, Vox, el Partit Popular i Aliança Catalana. També en habitatge, el president Salvador Illa ha fet aquest anunci pactat amb els comuns.
L'habitatge és una prioritat del meu govern, però hem desplegat diferents mesures en aquest respecte i, efectivament, fruit també de converses amb el seu grup, 14 solars, que són propietat de la Generalitat de Catalunya, seran posats a disposició del Departament de Territori per poder-hi construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són solars que estan a diferents municipis.
Els habitatges es faran a Terrassa, Esplugues de Llobregat, Girona, Tarragona o Figueres, entre d'altres ciutats, i seran públics per sempre.
I en la sessió d'avui també la Cambra Catalana ha accelerat el tràmit per excloure els patis escolars de la normativa contra el soroll. Es votarà la segona setmana de març per lectura única.
La iniciativa impulsada per Junts, Esquerra, el Partit Popular, els Comuns i la CUP planteja que no es consideri contaminació acústica o soroll les activitats que es fan als patis de les escoles entre les 7 del matí i les 9 del vespre. La diputada de Junts, Anna R., és una de les ponents que ha defensat el canvi de normativa.
I davant, sobretot, també d'aquesta proliferació de denúncies i situacions complexes que viuen les escoles,
escoles que nosaltres creiem que són molt greus, i amb aquest objectiu final d'aconseguir aquesta protecció pels patis escolars, nosaltres, i amb la suma de diversos grups parlamentaris d'aquí a la cambra, ens sumem a la voluntat d'accelerar aquest canvi normatiu i presentar per això aquest procediment de lectura única.
El text aprovat per unanimitat.
Una visió que no comparteixen les entitats que agrupen els veïns afectats.
Demanen que es tinguin en compte casos concrets com els de les escoles que tenen els patis d'esbarjo als patis d'Illes. Marga Forró és la comissariada de Patis d'Illa i Escola, la xarxa veïnal contra el soroll xabecs, i presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
Són espais molt reduïts, tancats, normalment a quatre vents, on els veïns on hi viuen tenen les seves finestres i probablement les seves úniques finestres durant aquest pati. Per tant, ja no és només el soroll que hi ha, sinó que aquell soroll, per les condicions de les físiques de lo que és les zones sonores, doncs reboten, es reflecteixen i s'amplifiquen. És a dir, el soroll que hi ha allà dintre és un soroll realment enorme.
Forró afegeix que més enllà dels horaris escolars, molts dels patis es fan servir fins tard a la nit i durant els caps de setmana. Per això reclamen que es tinguin en compte tant la intensitat del soroll que generen com també la durada en el temps.
Més coses a llau de crítiques pel polèmic desallotjament d'unes 180 persones sense sostre aquesta nit passada de l'aeroport del Prat. Aena assegura que són els serveis socials de l'Ajuntament qui s'han de fer càrrec d'aquestes persones, mentre els sindicats els acusen de dur a terme una operació estètica de cara al Mobile World Congress.
D'aquesta manera ha justificat el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, el dispositiu d'aquest dimarts de la nit que ha expulsat de l'aeroport del Prat un grup d'unes 180 persones que habitualment dormen allà, una operació que repetirà aquest dimecres a la nit. Lucena també ha assegurat que això no té cap relació amb la celebració del Mobile a Barcelona la setmana vinent, una crítica que arriba des de Comissions Obreres, que atilla l'actuació d'aquesta passada nit d'operació estètica perquè no s'ha donat atenció a les persones que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat.
Doncs encara a Barcelona, la ciutat transformarà la muntanya de Montjuïc en un gran parc metropolità a partir del 2035. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en el segon l'alcalde respon del seu mandat.
L'Ajuntament renovarà la plaça Espanya i l'avinguda de Maria Cristina i crearà un nou eix de vianants. A banda de transformar la plaça Espanya, el consistori també vol renovar tota l'anella olímpica, icona cultural i esportiva de la ciutat, que rep més d'un milió d'espectadors anuals. En els pròxims 5 anys, amb un pressupost de 370 milions d'euros, es preveu ampliar la sala Sant Jordi Club, renovar el Palau Sant Jordi. Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona.
Posar al dia les instal·lacions, tant del Palau Sant Jordi com del propi Estadi Olímpic, i la gran novetat serà aquest annex al Sant Jordi Club, que serà ampliat, serà tecnificat per poder donar cabuda a formats, sobretot musicals, de, diguem-ne, una mesura més petita que la del Sant Jordi.
I en clau social, la Fundació Esclerosi Múltiple denuncia la doble discriminació que pateixen les dones amb aquesta malaltia, que la situa en una posició social i econòmica de desigualtat.
L'entitat reclama més recerca per aclarir aquesta major afectació en les dones i més flexibilitat al món empresarial per poder mantenir la seva activitat laboral.
Esther Minguell.
L'esclerosi múltiple afecta més de 9.000 persones a Catalunya i d'aquestes un 70% són dones. Encara cal fer més recerca per saber per què la malaltia afecta més a les dones. Ho explica Martín Turé, neuròloga del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya.
Tenim hipòtesis que ens diuen que segurament els factors hormonals són molt importants. La veritat és que encara no tenim una explicació certa.
Els avenços mèdics permeten, per exemple, que les dones puguin ser mares i amb una planificació poden compaginar la maternitat amb el tractament. Rosa Marriera, directora de la Fundació, reclama també més flexibilitat a les empreses per poder mantenir la presència de les dones amb esclerosi en el món laboral.
A vegades amb una malaltia com l'esclerosi múltiple, que és neurodegenerativa i que a més cursa en brots, a cops és difícil per les empreses. Això es facilitaria molt si des de la pròpia administració es poguessin consensuar algun tipus de contractes més flexibles.
La Fundació Esclerosi Múltiple compta amb un programa de formació per a dones que han quedat fora del món laboral i prepara una guia per empoderar-les.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Vaga aquest dimecres de treballadors de Correus convocats pel sindicat CGT.
A Tarragona, una trentena de treballadors s'han concentrat davant l'oficina principal de Correus a la plaça Corsini. Demanen un conveni digne i l'aturada de l'acord marc, que inclou retallades de personal o canvis de jornada.
Tarragona Ràdio, Michel Pijuan.
El Sindicat Federal de CGT Correus ha convocat vaga de jornada completa a tots els centres de treball el 26 de febrer, el 7 i el 14 de març. Des del sindicat demana aturar l'acord Mart, un acord que assenta les bases que signaran amb el conveni col·lectiu, en aquest s'inclouen horaris flexibles, mobilitat funcional i geogràfica a la carta, retallades de personal, canvis de jornada, d'entre altres. Rubén Masmano, delegat sindical i secretari d'administració de CGT Correus, ha expressat que volen ser un servei públic de qualitat per a tota la ciutadania i no vol perdre els pocs drets que els queden.
Nosaltres volem continuar sent un servei públic de qualitat per a tota la ciutadania i no perdre els pocs drets que ens queden. En contrapartida del que proposa l'empresa, que són totes aquestes retallades, nosaltres reivindiquem un salari fixe, sense objectius, reivindiquem un horari estable.
El sindicat ha convocat a la vaga tots els treballadors i treballadores de tots els centres de treball i torns.
Repassem ara altres notícies destacades també del dia en format més breu que avui ens porten els companys de Ràdio Sabadell i Ràdio Rosselló.
Sabadell és la ciutat catalana que més aigua regenera. Concretament, l'any passat es van distribuir més de 93.000 metres cúbics d'aigua regenerada, el que suposa un 82% més que l'any anterior i el rècord històric. Però aquesta fita és a punt de superar-se perquè actualment s'estan construint diferents xarxes que ampliaran aquesta capacitat i es preveu que una vegada acabin a l'entorn de l'estiu, Sabadell podrà reduir en un 20% el consum d'aigua potable i recuperar anualment 2 hectòmetres cúbics d'aigua regenerada.
L'Espai Orfeó de la ciutat de Lleida acull el Concert Solidari Lleida per la Bressola. Per recaptar diners que es destinaran a finançar i ajudar els centres i el projecte educatiu de la Bressola, la xarxa d'escoles associatives de la Catalunya Nord. L'associació Amics de la Bressola, l'Ateneu Popular de Ponent, la Fundació Horitzons 2050, Òmnium Cultural de Ponent i l'Institut d'Estudis Ilerdencs han organitzat i promogut aquest concert que compta amb un cartell de luxe. Kelly Saya, Xavier i Amat Baró, Meritxell Gené i Bru, i també Ferran Aixalà, que serà el conductor i presentador de tota la gala.
En cultura, en aquesta vigília de Dijous Gras, són moltes les localitats que donen el tret de sortir del carnaval. És el cas de Palamós, que aquesta tarda ja ha posat en marxa la tradicional vesprà, amb la lectura dels manaments reials des de la balconada de l'Ajuntament. Així que anem cap allà per saber com ha anat. Ràdio Palamós, Carlos Ribas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs escolta, ha anat superbé. Hi ha un ambient aquí a Palamós, unes ganes de carnaval que, la veritat, avui s'ha demostrat molt amb aquests manaments que el Carnestoltes i la reina de la colla G80 han fet des de la balconada de l'Ajuntament. Ara mateix ja totes les colles d'animació amb les seves carrosses estan desfilant pels carrers de la vila i ja està, després de 2 dies de descans, després de la presentació el dissabte, el Carnaval de Palamós ja no descansarà fins dimecres que ve amb l'enterrament de la sardina. Molts actes, demà rua infantil, el divendres el Carnaval de les Botigues, el dissabte la rua, el diumenge l'exhibició de comparses i sobretot això, molt, 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 molt d'ambient i moltes ganes de passar-s'ho bé en aquest Carnaval de Palamós 2025, que avui, com dèieu, ha tingut la presentació oficial durant 15 dies del robatori del govern de Palamós. L'alcalde durant 15 dies no ho serà i ara mateix governa Palamós el rei Carnestoltes Quintanilla.
Moltíssimes gràcies, Carlos. Més qüestions en cultura. L'artista Merche Mar, una de les vedets més reconegudes del Molino, ha mort a Barcelona uns dies després de patir un ictus. Amb formació musical, Merche Mar va començar amb 15 anys la seva carrera al Molino a mitjans dels 60. L'artista va consagrar la vida al mític cabaret barceloní. Allà va demostrar una gran personalitat amb picardia i enginy per esquivar la censura franquista, amb jocs de paraules de doble sentit. Va participar en espectacles com Rubies i Morenes o Taxi en el Molino. També va fer aparicions puntuals a la televisió i al cinema amb un paper a Soldados de Salamina de David Trueba.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barceloneta juga a casa d'aquí a una estona a partir de les 8 davant l'Oradea romanès en la segona jornada de la lligueta de quarts de final de la Champions de Waterpolo. Els mariners buscaran estrenar el caseller de punts en aquesta fase en què els dos primers de grup accediran a la final a 4. També aquest vespre es disputen dos partits de la divisió d'honor femenina, a 9:15, es jugarà el duel Vallèsà entre el Rubí i el Terrassa i a 9:15 el Sant Andreu rebrà el Sant Feliu a la piscina Pere Serrat. Andreuenques i terrassenques pugnen per la segona plaça amb les barcelonines 2 punts per sobre i amb un Sabadell que és líder amb 7 punts de marge sobre el Sant Andreu després de guanyar ahir al Catalunya 16-8. Barça i Atlètic de Madrid empataven ahir a 4 en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei que queden obertes de cara al partit de tornada del 2 d'abril. L'entrenador blaugrana Hansi Flick lamentava les concessions al darrere davant un equip com l'Atlètic de Madrid.
Són un equip fort tant en atac com en defensa. Avui els hem marcat 4 gols i per això estic satisfet. Però al final hem de parlar dels gols que hem concedit quan han sigut massa fàcils.
Avui es disputa l'altra semifinal entre la Reial Societat i el Reial Madrid. I aquest dimarts es feien oficials els recorreguts de les 3 primeres etapes del Tour de França del 2026, que arrencarà a Barcelona. La cita inaugural serà una contrarrellotge a la capital catalana amb sortida des del Fòrum i arribada a l'estadi Lluís Companys. En aquest sentit, aquest matí es feia una rebuda institucional a Granollers, d'on sortirà la tercera etapa d'aquest Tour 2026. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
L'Ajuntament de Granollers ha ofert una recepció institucional al director del Tour de França, Christian Puydom, al regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona i delegat de l'àrea d'Esports de la Diputació, David Escudé, i al secretari d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Abel García. Christian Puydom s'ha referit així a la idoneïtat de Granollers perquè hi surti la tercera etapa.
Ce qui me frappe, c'est le sourire sur vos visages.
Em commou veure el somriure a la vostra cara, les ganes que esteu posant per organitzar aquesta etapa. Es coneix el nom de Granollers per l'embol i m'agrada saber que hi ha un club ciclista que aviat farà 100 anys.
El Gran Depart Barcelona 2026 es disputarà el 4 de juliol íntegrament a la capital catalana. La segona etapa, amb sortida a Tarragona i arribada a Barcelona, serà el 5 de juliol. La tercera etapa, el 6 de juliol, sortirà de Granollers i farà un recorregut encara no decidit.
A la primera divisió masculina de futbol sala, l'Indústria Santa Coloma rebrà el Còrdoba aquest vespre a partir de 9:15. Un triomf retornaria els colomencs a les places de play-off. Nil Closas és jugador de l'Indústries.
Tornem a jugar a casa, ja portem moltes jornades doncs, demostrant el que som capaços aquí a casa i al final hem de seguir amb aquesta dinàmica. Ens hem de fixar en els partits que hem jugat aquí a casa i tornar a demostrar que aquí a casa doncs, estem molt bé i volem seguir amb aquesta dinàmica.
Ahir el Barça s'imposava a la pista del Saragossa 1-2, una victòria clau que manté els blaugranes tercers, però els deixa només 3 punts al líder, el Movistar Inter. I en handbol, el Freiking Balomano Granollers aconseguia un triomf clau a la Lliga Europea davant el Crins Suís 31-29. Els vallesans arribaran a l'última jornada de la Main Round amb opcions d'accedir als vuitens de final.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
T'agradaria navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Afrontem dificultats, creiem poder tenir-ho tot al nostre abast. I és important. Amb constància i serenitat farem plegats que cada pas sigui més gran, molt més gran. Prepara't pel que vindrà, ja arriba el temps.
Són les 8 del vespre.